www.radiotres.com. El dia Mallorca. Amb Jaume Noguera.
Hola, bon dia, benvinguts. Són les 12 i 5 minuts. Durant la propera hora vos contarem fets i fetes que han passat, que estan passant o que passaran a la major de les Balears. Per exemple, començarem parlant amb l'empresa que gestiona l'aigua de Santanyí, la Figuereta, perquè faran nous pous no per treure més aigua, sinó per distribuir-la de millor manera. A Santanyí fa molts anys que l'aigua no és apta pel consum humà, com la majoria del Llevant, perquè fa 40 anys no sabíem que els nitrats i els purins de les activitats agràries podien contaminar els aquífers. Però, així i tot, Santanyí se volen tapar abans que plogui, i mai tant m'han dit, garantint subministrament d'aigua, perquè tenen molt de nuclis, molt de llogarets, i vulguis o no, ara en l'estiu hi ha molta pressió turística i molta gent, i per això volen saber, amem, fes comptes bé pel que fa l'aigua. Després parlarem d'un altre or líquid, perquè l'aigua ja comença a ser or líquid. Parlarem de l'altre or líquid, de el nostre oli, que sembla que en l'estrès hídric les oliveres treuen l'aigua d'allà on poden, i com que d'en terra no en troben d'aigua, la treuen de les olives. I les olives, clar, tenen menys oli perquè tenen menys líquid a dins l'oliva. Parlarem de les campanyes, perquè sembla que hi ha menys oliveres, però hi ha més superfície. I no mos quadra, i volem parlar amb el Consell Regulador de la Denominació d'Origen, per saber ben de cara a octubre, novembre, que és quan comencen a recollir, amem com anirà enguany. I avui, com que és divendres, en Xavi Oliver, en el seu món de paraules i en el seu món de música, mos durà fins a Irlanda. Escoltarem-ne U2, escoltarem-ne Sinéad O'Connor, escoltarem-ne Thin Lizzy, i també parlarem de llegendes, de fades, perquè Irlanda és un món ple de mitologia, molt interessant. Tothom que hi ha estat diu que és un país preciós, perquè el verd és el seu color. Tot això serà durant la propera hora, amb Francesc Mateu a la producció, amb la Yolanda Ruiz, i també amb en Lluís Fortesa en el control tècnic. Començam el dia a Mallorca. Quin estiu, quin estiu, i és de sol i calor. Els turistes a platja, amb gent de tot el món. Quin estiu, i és de sol i calor. Residents go home, residents go home, yeah, yeah. Pa-pa-ra-ba-pa-pa-pa, 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 pa-pa-ra-ba-pa-pa-pa. M'he comprat una piscina de 10 euros i ara m'han fet president de la comunitat. Ja no hi cap cap més veïnat, és petita, però no tant, molt millor que s'aqualant. Tothom l'adora, tothom l'estima, tothom vol venir, forma part de la nostra piscina. I ja saps que no te diré que no, no te diré que no, aquí s'està molt millor. Seran els jocs d'Alemanya, a Magaluf la gent va molt gata. Ara en els 30 cobren entrada, cada millor, ni millor ni cap. Platja de Muro, a rebentar. En esport de solla ni pel túnel pots entrar. Hi ha més plàstics que peixos a la mà. Prefereix mil vegades esterrar.
Bé,
pensar, dies de sol i calor, i en Xanguito i en Juanjo Montserrat en aquest videoclip de Residents Go Home se plantegen comprar-se una piscina de 5 o 10 euros, no? El preu més cara, no sigui cosa que el balcó pegui per avall, i quedar que nostre, Residents Go Home, el videoclip és realment graciós, tota la família d'en Xanguito i en Juanjo Montserrat en el balcó de la casa d'en Joan Montaner Xanguito a Bunyol, a l'Iglesi de Fons. Graciosíssim. Cercau aquest videoclip, Residents Go Home, d'en Xanguito amb en Juanjo Montserrat, perquè vos farà molta gràcia, i la lletra diu grans veritats. Precisament parlant d'aigua, ara que parlàvem de calor i de platja, perquè l'Ajuntament de Santanyí ha començat a encarregar la perforació de 4 noves captacions d'aigua per reforçar la seguretat de subministrament en els nuclis que de santanyiners, que són molts, com ja sabeu, i tot això ho gestiona l'empresa concessionària Aigua la Figuereta, que està perforant aquest nou 4 pous nous per, com dèiem, garantia, assegurar més que res el subministrament. En parlàvem amb Josep Beltrán, ell és coordinador de zona de FACSA, que és l'empresa que gestiona Aigua la Figuereta. Josep, bon dia, benvingut.
Bon dia, un placer atenderos y nada, daros las gracias a vosotros por poder estar aquí y tratar un tema tan importante como es este que tú has dicho, un oro líquido, y que tenemos la mala costumbre de hablar de él solo cuando escasea. Gracias a vosotros.
Exacte, perquè l'aigua l'han de conservar durant tot l'any, no només quan hi ha sequera. No, ara hi ha aigua, ha plogut. No, és igual, no sabem què passarà en l'estiu. 4 noves captacions. Com se troba aigua avui en dia que va tan escassa? Perquè, per exemple, si neu, ara obriran un pou en espolvori, però ells ja sabien que hi havia aigua des de temps dels militars. Voltos, com heu sabut a on perforar? Com se fa avui en dia això?
Pues en este caso nosotros teníamos una ventaja, ¿no? Porque no hemos tenido que buscar el agua en un lugar desconocido, sino que los pozos se han construido en unas parcelas en las que ya teníamos captaciones. Es decir, conocemos este acuífero y sabíamos que íbamos a encontrar agua. Y igualmente, bueno, se suele pensar como que los acuíferos son pequeñas bolsas que hay que encontrar. Pero bueno, realmente hay que imaginar que el subsuelo está lleno de acumulaciones de agua que además circulan y están conectadas unas masas con otras. Y bueno, la situación que estamos en Mallorca, estamos rodeados de mar, por lo tanto, siempre vamos a encontrar agua. Otra cosa es la calidad que esta tendrá. Entonces, en este caso, pues ya disponíamos de esta información.
Clar, calidad, això és el que te volia demanar. Santanyí, clar, municipi vorera de la mar. Vol tot saber, ja teniu la certesa, si estarà salinitzada aquesta aigua, o no té per què, no necessàriament ha d'estar salinitzada. Ho dic perquè a Palma i en el Pla de vegades passa.
Correcte. Sí, la salinización es el principal problema de este acuífero en concreto y de muchos acuíferos de Mallorca. Y bueno, es por esto también que es importante que no aumentar la extracción total. Nosotros sabemos que el agua suministrada de nuestra zona seguirá siendo no apta para el consumo, ya que la calidad del agua que extraemos ya de por sí no cumple las especificaciones sanitarias. Entonces, es importante igualmente no concentrar el bombeo en la extracción del agua en un solo punto, si es posible disponer de más captaciones, como es el objetivo que nosotros tenemos. Lo que conseguiremos realmente es que los niveles alrededor de un solo pozo no desciendan tanto y conseguiremos una leve mejora de la salinidad, pero no será suficiente como para cambiar la calificación sanitaria del agua, o sea, que seguirá siendo no apta.
Clar, això te volia dir, fa 40 anys que passa això en el Llevant, a Manacor. Clar, en aquell temps no se sabia que nitrats i esporins contaminaven l'aigua. Jo no sé si, ara tornarem a parlar després, però jo no sé si la solució definitiva, ment tu que opines com a tècnic i entès amb aquest tema, de ser l'Ajuntament de Santanyí diu que la solució definitiva seria una futura desaladora en el Llevant. Això seria viable, perquè és que no mos quedarà més remei el dia de demà, Josep, no sé com ho veus tu.
Correcte, sí. La llegada del agua desalada es una parte fundamental de la solución, porque permitirá disponer de un recurso no convencional con garantía de calidad y que será menos dependiente de las lluvias. Y, Y el plan hidrológico de Baleares ya lo deja claro, que la respuesta debe ser global, es decir, supramunicipal. Y bueno, la desaladora, el Llevante y las infraestructuras de Abaqua, yo creo que son la solución a este futuro para este problema. No bastará con construir una desaladora, porque luego habrá que construir conducciones, depósitos, conexiones hasta las redes. Pero bueno, es cierto que ha habido un paso muy importante, y yo creo que es un hito ya importante, que es que creo que luego el gobierno licitó por marzo lo que son la redacción de estos proyectos de las desaladoras, que una en Mallorca y Menorca y Ibiza, y justo este mes ya se han adjudicado esta redacción de proyectos.
Clar, és que sobretot en l'estiu m'imagino que se dispara el consum, perquè no deu tenir res que veure el consum d'aigua de Santanyí en hivern amb el consum d'aigua de Santanyí en l'estiu, m'imagino, no?
Correcto, correcto. Durante el verano aumenta de forma muy importante la población de la costa, y con ello la demanda. Nosotros pasamos en consumos de unos 1.000 metros cúbicos diarios en invierno. Ahora en temporada estamos alrededor de los 5.000. Y bueno, pues en este contexto cualquier incidencia tiene un impacto más grande sobre el sistema, porque todo las instalaciones trabajan un poco al límite. Es por eso que estos nuevos sondeos, pues lo que nos van a dar es un poco más de margen de respuesta durante estos periodos de mayor demanda.
Clar, i Santanyí té molt de lloguerets, moltes cales. Jo no sé si teniu ja precisament ja l'intenció de repartir, perquè vosaltres heu dit que no se tracta, el que has dit abans, que tot està connectat, no se tracta de treure més aigua, sinó de repartir-la. És a dir, els pous, diguéssim, estan connectats per davall terra, no? O el manco fins a on alguns, no?
Sí, correcto. Como te he dicho, al final hay que entender que el subsuelo es una masa de agua que tiene transferencia con la mar, y me refiero a todos los pozos, que los nuevos que vamos a hacer y los que ya existen actualmente sacan el agua del mismo acuífero. Bueno, luego se mezclan en un depósito, y lo que se inyecta a la red es un agua que es única, ¿no? Es homogénea. Y bueno, como tú decías, ¿no? Santanyí tiene mucha zona en la costa, cada una tiene un gestor encargado de cada zona, y nosotros la zona que nosotros abastecemos pues es la que está situada un poco entre Porto Petro y Calayonga, y una pequeña parte de Caladona.
És a dir, la banda de Calayombarge i Escaló del Moro queda fora d'aquest pla, diguéssim.
Correcto, correcto. No estaría dentro de nuestra jurisdicción.
D'acord. I ara mateix, les reserves dels aquífers, perquè en el pla, ara la setmana que ve hem de parlar amb la comunitat que han de comprar camions, en aquest moment, clar, d'acord que l'aigua no és apta pel consum humà. També les celles tenen problemes de contaminació. A nivell dels aquífers de Santanyí, com estan? En el límit? Digues.
La valoración de lo que son los acuíferos, ¿no? Esto lo marca la Dirección General de Recursos Hídricos, el Govern, y ahora mismo los recursos en Baleares, en toda Baleares, están al 45%. En Mallorca, concretamente, porque esto lo midimos se mide por islas, están al 46%. Y es cierto que llevamos, luego hay un estado que se mide, que es el estado el escenario de sequera. Llevamos en prealerta 4 meses. Es cierto que la zona del Pla de Mallorca es la que actualmente está en alerta. Y bueno, es verdad que los acuíferos de Mallorca, es que están sometidos a una presión importante, deben gestionarse con mucha prudencia, no solo durante el verano. Y bueno, lo que como el agua es limitada, pues yo creo que lo que debemos hacer es gestionarlo con prudencia y evitar que este suministro en nuestra zona en concreto dependa de unos pocos pozos, que es un poco por eso el objetivo de este proyecto.
También me ha cridat l'atenció que s'obre d'aquest pous, la pagueu vosaltres, la finançau vosaltres mateixos, aigua la Figuereta, que és que entra dins del vostre contracte, que no ho paga l'Ajuntament, o és que ja, com que és responsabilitat vostra, vosaltres ho pagueu. Com funciona això?
Aquí la empresa, o sea, Aigües de la Figuereta, assume un poco l'actuació, más que nada porque está directamente vinculada un poco a la garantía del servicio que gestionamos, ¿no? Como responsables de este abastecimiento debemos anticiparnos un poco a posibles incidencias y bueno, una de las cosas que ya detectamos casi en 2024 fue esta necesidad de aumentar un poco la garantía, tener más pozos para poder distribuir un poco la misma agua extraída entre diferentes puntos. Y bueno, empezamos a Al final nos decidimos a principios de este año a tramitar los proyectos, gestionar todas las autorizaciones y bueno, es un coste que asume la empresa, porque al final es nuestra responsabilidad reforzar las infraestructuras para garantizar un poco la continuidad de suministro. Es cierto que agradezco mucho la agilidad que han tenido tanto Recursos Hídricos como el Ayuntamiento de Santañá a la hora de agilizar todos los trámites administrativos, que no son pocos en estos casos, pero bueno, se ha conseguido y las obras, gracias a todo, ya están un poco en marcha.
I que no t'ho he demanat, ja heu començat a perforar, ja heu acabat, encara no heu començat, quan t'acabareu, quin és el calendari, que no t'ho he demanat.
Pues empezamos el 16 de julio de este mes. El 16, si no me equivoco, creo que era lunes, el viernes nos dieron las autorizaciones y bueno, pues empezamos las obras, perdón, el 13, quería decir. Empezamos las obras, ya tenemos dos captaciones, lo que son la captación, y ahora lo que ha entrado es otro equipo por detrás que lo que está haciendo es equipándola, mientras la máquina de perforar se ha ido a la otra parcela para poder seguir haciendo las otras dos captaciones. Estimamos que las dos primeras captaciones, pues bueno, si todo va bien, la semana que viene podríamos empezar a tenerlas en marcha.
Bueno, idò, que així sigui, de cara a garantir el subministrament d'aigua a Santanyí, sobretot en aquesta època de tant de consum, hi ha molta gent, hi ha molt de turisme a Santanyí, penseu que hi ha molta pressió humana i tothom vol beure aigua. En aquest cas, no, de grifo no la poden beure, però sí, dutxar-se, rentar, fregar, regar les plantes, etc. Josep Beltrán, de Facsa, l'empresa que gestiona aigua a Figuereta, moltíssimes gràcies per atendre'ns i que vagi molt bé l'obra, perquè és una cosa seriosa, l'aigua, i només mos n'atemem quan no en tenim. Gràcies, Josep.
Gràcies.
Adéu. Nosaltres ara d'aquí un instant parlem de l'altre or líquid, precisament, de sol i de denominació d'origen de Mallorca.
Tres ràdios, música. Per viure a Mallorca només hi ha una regla. Jo per tu, tu per mi. Jo per tu fonc la muntanya amb la mà. Faig que el temps s'aturi i et faig un lloc a taula. I tu em cuides a mi i a qui viu aquí. Jo per tu, tu per mi. Amb la col·laboració de la Fundació Turisme responsable de Mallorca del Consell de Mallorca. Illes Balears Sostenibles. Govern de les Illes Balears.
IB3 dona una mà a l'associació Llevant en Marxa. Hi ha llocs on una operació pot salvar una vida, on una escola pot canviar un futur, on un tassó d'aigua, un medicament o la protecció d'una dona i d'un infant signifiquen esperança. A Etiòpia, Haití i l'Amazònia peruana, Llevant en Marxa transforma la solidaritat en oportunitats i futur. Amb la teva ajuda, podem continuar canviant vides. Entra a llevantenmarxa.org i fes el teu donatiu. I IB3, tots donam una mà a l'associació Llevant en Marxa.
Josep, com Hola. Estàs?
Molt malament, fa per molta calor.
És a dir, tens calor, posa'ns aire.
No, ara estic bé aquí.
És calor psicològic.
No ho sé jo.
Sí, psicològic.
Quan hi ha vacances?
Com quan hi ha vacances?
Nosaltres?
Ah, no ho sé, nosaltres no ho feim.
Xiu-xiu és tot l'estiu.
Sí.
Ah, que bé.
Servei públic.
Servei públic total.
Xiu-xiu, el programa que t'acompanya també a les nits d'estiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver. El minut a minut de la jornada, els butlletins horaris de la ràdio pública. L'actualització constant de les dades, l'avanç de les reaccions i primeres anàlisis d'urgència. IB3 Ràdio, serveis informatius.
Quan te vaig conèixer la verbena, vaig saber que seria un problema. Tu tenies i jo necessitava, jo ho sabia i tu ni ho sospitava. Tota una trama. abans d'estiu. Totes les liades tenen un final. Digue'm si la nostra història ja
joia de Llorito, Ana Maria Jaume, gran música, gran cantant, amb molt d'èxit arreu dels països de parla catalana. A Barcelona va arrasar la seva presentació el mes passat. Anem a escoltar-ho un poquet més. I, efectivament, companys nostres que varen estar en el darrer Movo, a Sant Joan, divendres de la setmana passada, també va ser una actuació memorable. Ens varen enviar vídeos i tot, gent de Sant Joan, i, efectivament, la Maria Jaume, un dels nostres talents a l'alça i amiga d'aquesta casa. Mirau, la davallada de la producció d'oli d'oliva Verge, de Mallorca, Verge no, d'oli de Mallorca, de fa dos anys, encara passa factures a denominació d'origen. Va davallar durant el 2025 en només 222.000 litres davant els 374.000 litres comercialitzats l'any anterior. Volen saber si això, com se planteja la recollida d'enguany, si la sequera afecta per igual a tota Mallorca, i per això xerrem amb en Joan Mallol, president del Consell Regulador de la denominació d'origen oli de Mallorca. Joan, benvingut una vegada més. Com estàs?
Molt bé, molt bé. Amb un ventilador a prop, perquè...
Sí, sí.
És que no és tan terrible com la setmana passada, però...
Cert.
Però
no. I més és que que faig feina en el camp, bon Jesús Déu meu.
Sí.
Joan, te volia demanar, perquè hi ha una curiositat, que sembla que hi ha hagut hi ha d'haver 11 olivicultors menys, però hi ha més superfície d'olivera. I no ho he entès en això. Com pot ser?
Sí, no. Efectivament, hi ha hagut una petita baixada d'11 olivicultors, però de vegades és perquè s'ajunten dos amb una sola... una sola finca o coses així, no? Però l'important és que l'extensió d'olivera sí que ha crescut una mica. Ha pujat quasi un 3%, un 2,8%, i està amb 3.640 hectàrees d'olivar inscrit i més de mig milió d'oliveres inscrites. Per tant, jo crec que són unes xifres importants i 771 productors són molts. Realment hi ha... La importància social de l'oli és tan gran com la seva importància econòmica.
I també, les dades que m'heu enviat, bé, la superfície d'oliva mallorquina creix un 1%, un 1%, però la d'herbequina i de picual, un 4%. Què vol dir això? Que són oliveres noves? Com funciona això? Perquè creixi la superfície d'hectàrea?
Són oliveres inscrites.
Inscrites.
No tenen per què ser noves. Hi ha gent que fa la plantació i no la inscriu fins que li arriba el moment de la producció i que necessita el segell de la DO per això, no? Per tant, amb dades de plantació no te puc contestar, aquesta estadística no la duim, a la DO només duim la estadística d'inscripcions. La de plantació, tal vegada la Conselleria d'Agricultura els té registrades, però no necessàriament, perquè una finca se va plantar d'olivar sense demanar autorització administrativa. Una altra cosa és si s'acudeix a una de les convocatòries de subvencions que hi pugui per plantació d'arbres, i en aquest cas se conseguiria ho coneix. Però si un senyor planta una finca d'olivar, no té per què donar-la d'alta fins en el moment en què hagi de fer la declaració de la política agrària europea o una cosa així. No? Per tant, es veu que hi ha una... un petit dèficit estadístic en aquest sentit.
També a les dades, bé, ben a les dades, és una curiositat, però d'un que t'ho demana un que no en sap, oliva mallorquina, herbequina, piqual, i després altres. I sí. Què són altres? Manzanilla o gordal? Quines olives són, això?
D'oliveres hi ha reconegudes més de 300 o 400 varietats. Llavors, hi ha gent que vol experimentar amb varietats que no estan inscrites a CDO i els van inscriure dins aquest epígraf d'altres. Poden ser Coronequi, poden ser Bossana, poden ser... Hi ha moltes varietats, no? Ser Frantoio, Soji Blanca, i representen una superfície petita, però és important mantenir l'experimentació perquè és evident adaptes o morts, no? I, per tant, tenir experiències amb aquestes varietats experimentals és molt important de cara al futur de l'oli de Mallorca.
S'oliva, crec, corregim si m'equivoc, que se comença a recollir octubre, novembre, aproximadament. Tu com ho veus? Sí, com ho veus,
bueno, enguany? Cada any madura un poc més aviat, perquè les temperatures...
Ha passat en la Guerrova. Ahir parlàvem amb els trossejadors de Guerrova i ha passat. Enguany, sí, clar, podria tornar a passar, això, enguany?
Podria tornar a passar. De fet, les torrones cada any obrin un poquet més prest. I, de totes maneres... també hem de veure la cara positiva de les coses, i la calor tan forta d'aquesta temporada frena moltíssim la proliferació de la mosca.
Ah.
Justament, la comercialització que has destacat que va caure l'any passat, per la coita de l'any anterior,
sí,
va ser perquè l'estiu va ser més folada de la mosca de lo normal i van tenir molt més problema de plaga que en situació normal, no? Enguany això és poc probable que s'adoni.
Que curiós.
D'altres maneres, ja saps que els pagesos sempre han de tenir, han de tocar fusta i tenir dit creuats, no? Perquè si això acaba amb una cala bruixada violenta o amb una ventada
en
el moment de la coita, pues, hi pot haver... Fins que no soli i no estan dins els depòsits, no podem cantar victòria.
Per tots aquells que no sabem, diferència entre oliva de taula i oliva de per fer oli. Quan se cull una, quan se cull l'altra, quin tipus d'oliva és oliva de taula i quin tipus d'oliva se fa oli? O és la mateixa?
Pot ser la mateixa. O sigui, l'olivera mallorquina és apta, bueno, i realment totes ho són, aptes per dos usos, no? Però l'oliva de taula té un ventall de coïta molt ample, perquè se pot coir verda per trencar, i això pot passar en el setembre, que pot coir oli de taula per trencar, se pot coir verda per no trencar, per utilitzar-la sencera, i això és un poquet més tardà, i se pot coir negre per pensir, per oliva pensida, que te pots arribar fins al desembre, o te pots arribar al gener. L'oli de taula té un ventall més ampli. L'oliva, tradicionalment, l'oli se feia en excés d'oli de taula, no? O sigui, l'oli de taula és més rendible pels pagès i allò que el mercat no et servia com a oli de taula s'emprava per fer oli. Actualment hi ha moltes plantacions que fan exclusivament oli, no? Perquè ja l'oli comença a tenir un preu d'acord amb el seu valor, no? Que això no sempre ha passat, i hi ha molts olivicultors especialitzats en oliva per oli, per tafona.
Sí, per exemple, herbequina de taula pràcticament no n'hi ha. Jo me'n van regalar una vegada i no en havia vist mai, herbequina
de taula. De taula.
I de mira...
perquè no, menys, herbequina, a veure, que a la vista és una oliva petitona, perquè és com un ungle, no? I pareix que ha de tenir poca popa, i realment també sols comparativament un poc més gran, però de saborosa ho és molt, eh? I per tant no és una oliva per despreciar, és oliva, herbequina també té aquesta utilitat.
També m'ha cridat l'atenció que la denominació d'origen oli de Mallorca acull a tots els oliveràs, quan hi ha dues grans diferències, l'olivera de tramuntana i l'olivera d'esplà. L'olivera de tramuntana no se pot regar per la orografia, i la d'esplà sí. No obstant, Solís és el mateix, és igual de bo, no? O vosaltres els entesos a una cata, tu series capaç de diferenciar un oli de l'altre, Joan?
Nen, per l'origen geogràfic no. Però es veu que l'olivar de muntanya és bàsicament l'olivar de l'olivera mallorquina, oliveres, aquestes oliveres centenàries, perquè la mil·lenària és un poc exagerat, però són oliveres que tenen segles, que ja fa... ja han alimentat a moltes generacions de mallorquins i per tant, tenen un valor no només productiu, sinó també paisatgístic, tradicional, ambiental, el que vulguis. No? Però l'oliva de muntanya està més subjecta a aquestes variacions anuals. No? El que tu dius, si no se pot regar, tampoc se pot mecanitzar la recol·lecció, s'ha de fer una recol·lecció pràcticament artesanal. No tots els olivats se poden lliurar. Per tant, és molt més anyívola. No? L'olivera d'esplà aconsegueixes que un any passa altre, més avant, que hi hagi producció, però l'olivera de muntanya te pot trobar amb anys en què no hi ha cap producció. Clar, mantenir una nació d'origen sense poder tenir un mercat mínimament estable seria molt difícil, no? I, per tant, va ser important que els olivars d'esplà també accedissin en aquesta marca de qualitat i assegurin esproveïment anual en ser variacions inevitables, no? Perquè per veure que l'any 24 va ser catastròfic, però normalment, afortunadament, això és excepcional. En canvi, si només tinguessis l'olivera de muntanya, mos trobaríem molt més, amb molta més freqüència en aquesta circumstància.
Bueno, i també hem de recordar que la majoria del 84% de l'oli que se fa aquí a Mallorca se consumeix aquí. El beben naltros, o molts, el cuinem naltros. 83.
Alerta.
No tant.
No, alerta, perquè en aquesta xifra nosaltres només podem computar l'oli que venem a empreses mallorquines o empreses foranes. Però hi ha empreses mallorquines que llavors les porten. Per tant, hi ha una part de l'oli que se ven, que pot surt dins aquest percentatge, però que realment acaba a una taula d'Alemanya o d'un altre país, no? És igual que, per exemple, tot l'oli que se ven a l'aeroport se ven a Mallorca, però hi ha una microexportació continuada de gent que se'n va pues, amb 1.000 litres, 1 litre, 2 litres d'oli, no? Nosaltres estem molt contents que això sigui així, però jo sempre dic que la nostra vocació és servir a la societat a la qual estem, no? I, per tant, desitjant que s'incrementi més el consum d'oli de Mallorca pels propis mallorquins.
Una pregunta. També Alemanya, Suïssa i Japó consumeixen oli de Mallorca. Com coneixen els japoneses el nostre oli? Heu fet campanya allà?
Hi ha hagut qualque marca que ha fet campanya allà i hi ha hagut diverses marques que han obtingut premis en els concursos que se fan d'oli del Japó. El bon oli té una fama molt gran, no? O sigui, allà som ben conscients de que l'oli és un aliment extraordinàriament saludable, és el greix més saludable de tot, sense cap dubte, i per tant, el Japó, l'oli en general, l'oli d'oliva verge en general, o verge extra en general, i l'oli de Mallorca en particular, tenen una gran acreditació.
Ja ho sabeu, els japonesos, fins i tot, per el nostre oli. Joan Manel, com sempre, gràcies per ensenyar-nos coses del nostre oli, que és una de les nostres joies, i tant de bo aquesta calorada no faci maig en el camp, perquè fins i tot comencen a morir animals, preves cremats, garroba avança la coita, i si s'avança, com parlàvem fa una estona, en parlant per veurem com va. Joan Manel, des del Consell Regulador de la Denominació d'Origen Oli de Mallorca, moltíssimes gràcies, com sempre.
Gràcies a vosaltres, sempre a la vostra disposició.
Gràcies, adéu, Joan. Nosaltres ara d'aquí un instant, amb en Xavi Oliver, farem un viatge en el nord d'Europa, una illa. Ja veureu. Baby, i no m'espassa, no sé com passa amb tu, perduda en un Mallorca verbena.
TV3 Ràdio és història.
Hi ha coses que no canvien, com Tentol.
Tentol!
Tentol! El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tentol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
El dia a Mallorca, amb Jaume Noguera.
Xavi Oliver, com està?
Molt bé, Jaume, i tu?
Cantant. Això eren els Cardigans de la setmana passada, quan vam parlar de Suècia, no?
Sí, sí.
Sempre fèiem una recordatòria dels països que hem parlat la setmana passada.
Pues programa final de temporada podríem fer un karaoke.
Escolta, ja m'apunta un bombardeig.
Ja ho sé, ja ho sé. Bueno, t'apuntes a viatjar avui?
Sí, 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 vinga, bon anar.
Molt bé, anem a música, pluja, un lloc on hi ha pubs, hi ha història, hi ha exili, poesia, una illa que ha fet de la cançó una manera de recordar, de resistir, celebrar. Avui vol anar a una terra verda, intensa, plena de veus. Avui, però amb els peus, o al manco la veu, a Irlanda. Molt bé, molt bé, mem. La població de la República d'Irlanda se situa al voltant dels 5,4 milions d'habitants. Eh? República d'Irlanda. Si se té en compte l'illa completa d'Irlanda, si sumes la República d'Irlanda i Irlanda del Nord, la xifra total supera els 7 milions d'habitants. L'edat mitjana és de 40 anys. I quan dèiem Irlanda hem d'anar alerta, perquè una cosa és la República i una altra és la illa, que també inclou Irlanda del Nord i part del Regne Unit.
Ah,
i aquesta distinció és important perquè la història irlandesa està marcada per la colonització britànica, la religió, la llengua, la migració, la fam, la independència, el conflicte polític, i tot això ha donat lloc a les cançons que ha donat lloc. Molt bé, i aquesta és l'himne. Molt bé, per entendre-la hem de començar per una idea, i és que durant segles moltíssima gent irlandesa va haver de partir. Per pobresa, per fam, per manca d'oportunitats, per conflictes polítics, religiosos, especialment al segle XIX, amb la gran fam. Milions de persones varen emigrar cap als Estats Units, al Canadà, Austràlia, al Regne Unit, i això va crear una diàspora immensa. Hi ha més descendents irlandesos fora d'Irlanda que dins l'illa. Figura't.
Mare de Déu.
I això explica una cosa, i és que per a molta gent, Irlanda no és només un lloc, sinó que és memòria heretada.
Clar, i com que estem parlant de música, musicalment, quin seria el so tradicional d'Irlanda?
El so tradicional irlandès té instruments molt reconeixibles. El violí, la flauta, el tin whistle, que és un, després el bodran, que és com un tambor de mà, un tamborino, l'arpa, i sobretot el ullian pipes. D'acord? Que és com una xeremia irlandesa que no s'abufa en sa boca, sinó que s'infla amb una manxa de ball al braç. Les Ullian Pipes. Havies sentit, això?
No, sabia el que eren les pipes, les gaites, però Ullian no sabia que... Clar, deve ser d'allà, d'Irlanda.
Sí, jo també tampoc ho sabia, és a dir, ho he
cercat.
I ni ho he trobat, però bueno, no ho coneixia. Bueno, és un so molt especial, dolç, i diuen que és més melancòlic que altres gaites. Poden sonar alegres, però també amb una tristesa profunda. Això de penjar, de sensibilitat de cada persona, de la persona que l'escolta. Molt bé, també tenim l'arpa, que és un altre símbol. És un símbol nacional d'Irlanda. La trobava monedes, escuts, institucions. És un instrument molt antic lligat a mites, a la tradició oral, també.
Això ja diu molt. Un país que té una arpa com a símbol, molt
sí,
significatiu.
Molt més que una arma, per exemple. Però, bueno, també és molt important i fonamental parlar de la llengua.
What is your name? And yours?
Andrew.
And you're originally from Dublin, right?
Yeah, yeah.
And what is your favorite place in Dublin?
What is my favorite place in Dublin? That's a hard one.
I don't know.
Why?
So it's where we're from.
Oh, that's nice. That's near the airport.
Yeah, and I like hot.
Efectes pràctics, l'anglès és la llengua vehicular i es parla al 100% de l'illa d'Irlanda, tot i que la realitat del coneixement del bilingüisme varia notablement segons la divisió política del territori. A la República d'Irlanda, un estat sobirà independent, amb capital a Dublín i que fan servir l'euro, un 40% de la població declara tenir competències en irlandès gràcies a l'escolarització obligatòria, tot i que el seu ús social diari és residual i se situa entorn del 2%. En contrast, a Irlanda del Nord, regió sota sobirania del Regne Unit, amb capital a Belfast i la lliura esterlina com a moneda, el vincle històric i polític amb la corona ha minoritzat l'idioma celta, fent que actualment només un 12% dels ciutadans entenguin nocions i amb prou feines, atenció, un 0,3% el mantengui com a llengua materna a ses cases. I clar, tot això, de tot això, se n'ha fet música.
She sighed, she cried, she damn near died. She said, what shall I do?
So I... The Foggy Dew.
Eh? Foggy Dew.
Això no ho coneixia tampoc.
No, no, però és curiós. Chieftain, sí, però Foggy Dew, curiós.
Bé, és una cançó tradicional molt ben relacionada a la memòria del 1916, la rebel·lió de Pasco i la lluita per la independència. És una peça solemne, emotiva, d'aquelles que mostren com a Irlanda la música tradicional pot ser també, de qualque manera, memòria política.
És a dir, no només folclore decoratiu.
Exactament, és història viva, és una forma de recordar allò que no sempre se va poder escriure en els llibres oficials.
Clar, i si parlant d'història política hem de parlar també d'Irlanda del Nord, clar.
Efectivament, durant dècades, Irlanda del Nord va viure un conflicte duríssim conegut com The Troubles, els problemes. Clar. De fet, l'exèrcit republicà irlandès, popularment conegut com a IRA, va ser una organització paramilitar i terrorista que durant aquest conflicte, bueno, van bombardejar, van assassinar amb l'objectiu d'acabar amb el domini britànic i unificar la regió amb la República d'Irlanda. Però, bueno, aquesta campanya de violència va causar la mort de ni més ni manco que 3.600 persones, fins que l'any 98, el 1998, se va signar els acords de Divendres Sant. I això va obrir un procés de pau que va acabar el 2005 amb el desarmament oficial de l'organització i el pas definitiu a la pau, de qualque manera. Bueno, i aquí la música, i ara anem en el bessó,
sí,
a la teca, de tot això n'ha estat i n'ha escrit, bueno, ha estat testimoni i n'ha escrit tota la història. And mothers, children, brothers, sisters, aquí sentim els U2, el Sunday and Bloody Sunday, que parla d'un episodi molt dolorós, els del diumenge sagnant del 1972 a Derry, quan soldats britànics varen matar manifestants pels drets civils. I la cançó no és, evidentment, un himne militar, sinó que és un crit contra la violència, contra la repetició absurda d'aquell dolor.
Comença la lletra dient I can't believe the news today. No m'ho podia ni creure avui, les notícies. És que U2 va aconseguir que una cançó política sigui també un himne de masses.
Exactament, i això és una de les grans forces de la música irlandesa moderna que va convertir i converteix en històries concretes, encara que parlin de sang, de diumenges sagnants, sí, en emoció universal. I U2 és probablement el grup irlandès, direm, més famós del món.
Sí. Through the storm we reach the shore, you give it all, but I want more. And I'm waiting.
U2 va néixer a Dublín, a una Irlanda que encara era molt diferent de l'actual. Era més pobra, conservadora, marcada per l'Església catòlica i per la migració. I amb el temps, el grup va acabar sonant estadis de tot el món. It's a beautiful day. Cançons de tristesa, de sang, però també com aquest Beautiful Day que representa una altra cara d'U2, llum, esperança, èpica. Una cançó que sembla feta per començar de nou i tot això també encaixa amb Irlanda. És un país que ha hagut de reinventar-se moltes, moltes vegades.
I abans has dit que Irlanda estava molt marcada també per l'Iglesia, i això també ha canviat molt, no?
Moltíssim. De fet, durant bona part del segle XX, la República d'Irlanda va ser un país profundament catòlic, conservador. L'Iglesia tenia un pes enorme, l'educació, la moral, la família, la vida pública. però les darreres dècades Irlanda ha canviat de manera impressionant. S'ha secularitzat molt, ja ha vist grans debats socials i ha provat transformacions que fa 40 anys haurien semblat, eren impensables. És un país que ha passat de ser símbol de conservadorisme catòlic a projectar una imatge molt més oberta, europea i moderna. I clar, i en aquesta tensió entre tradició i canvi també apareix i entra en joc la música. Sinéad O'Connor. Ho he pronunciat bé? Mai ho sé.
Sinéad O'Connor. No sé com...
Sinéad.
Com a Sean Connery, que se diu Sean. I total, li ha dit Sinéad tota la vida, pobre home.
Exactament. Bueno, aquesta és la seva versió de Nothing Compares to You, que va fer la volta al món. Va ser molt més que una veu preciosa. Era una artista incòmoda, valenta, vulnerable, avançada al seu temps.
Efectivament. I, curiosament, aquest Nothing Compares to You el va composar en Prince.
Ah, sí?
Sí. La va fer pel seu projecte musical de Family, i li va incloure, de fet, la versió d'en Prince. Per tant, Sinéad O'Connor, si ho he dit bé, fa una versió d'en Roger Nelson, que era el verdader de nom d'en Prince, que ell era de Minneapolis, de Minnesota, no era irlandès.
Bueno, i ella va denunciar abusos, va qüestionar institucions molt poderoses i va pagar un preu altíssim per dir coses que anys després molta de gent també acabaria reconeixent com a necessàries.
Sí, Sinéad O'Connor va morir fa molt poc, fa 3 anys, en els 56 anys, molt jove. Va ser molt més que una cantant.
Sí, va ser consciència, la seva veu tenia una cosa molt irlandesa, diuen, era bellesa, però era alhora també dolor, molt de dolor. I també una altra Irlanda, més íntima, més celta, més atmosfèrica. Molt bé, Enya és una de les artistes irlandeses més internacionals amb Orinoco Flow. Va crear un so molt particular, veus superposades, aire místic, paisatge, la mà, aquesta somni. És una música que sembla sortida d'una boira, diuen, d'un penya-segat, d'un conte antic, com aquest esperit celta. Enya representa aquesta Irlanda imaginada, aquella Irlanda verda, màgica, sí, atlàntica, espiritual. Una Irlanda que no és només real, sinó que també és mítica. I se mitifica, clar.
Jo tenia 20 anys quan va sortir Orinoco Flow de nena, i la veritat és que m'ho va sorprendre molt. Va sortir l'any 88 i vaig dir, que curiós, jo això no ho havia sentit mai, perquè era com si... Recorda que aquesta Irlanda que té sempre com una capa de llegenda que ve de molt enrere, mitologia celta, sí, contes populars, fades, herois, poetes, bardos, fins i tot la festa de Halloween, el Silver Shamrock, té origen celta irlandès.
Ah, sí?
Sí, el Silver Shamrock és trèbol platejat. Irlanda és que és un país on la paraula i la narració, els contes, tenen molt de pes.
Exactament, i no és casualitat que hagi donat lloc a escriptors com James Joyce, Oscar Wilde, Samuel Beckett. Irlanda és una terra de música, però també és de literatura, de cançons que conten històries, històries que semblen cançons. També té aquesta atmosfera, per exemple, els de Cranberry. Ai, ara no sort, ara se m'ha travessat de Cranberries.
Exacte.
I sentim ara Dreams.
per cert, que també una altra irlandesa que ens va deixar molt jove, en 46 anys, Dolores O'Riordan, va morir l'any 2018, a només 46 anys, la cantant de Cranberries. Quina pena, Dolores O'Riordan.
Sí. Exactament, i diuen que van endur a Irlanda una nova generació, com aquest Dreams, per exemple, que té una llum juvenil, energia neta, melodia que encara avui sona fresca, però de Cranberries també van saber mirar-se part fosca de la història, tam, i de la mateixa manera que ho va fer U2, i, per exemple, aquest mític Zombi. És una de les cançons irlandeses més conegudes del món i va néixer com a resposta a la violència del conflicte nord-irlandès, concretament a un atemptat que va matar dos infants a Warrington, a Fou Anglaterra, el 93. És una cançó contra la violència, contra l'odi heretat que dèiem abans, contra les guerres que continuen dins el cap, molt després també d'haver començat.
És una cançó molt dura per a tothom la canta, per a Irlanda. També té una cara festiva. Anem a escoltar un moment més en Dolores.
Exactament, molt festiva. I aquí entren els pubs. D'acord? Quant de pubs hi ha aquí a Balears? Que siguin Irish Pub, Shamrock...
La majoria.
Però, bueno, sessions tradicionals i aquesta cultura de la música compartida. I'm at my love by the gasworks wall. Tu has de ballar gaires cançons d'aquestes?
Des pogués, sí. Es fiesta a en Francisco Garcés García. Fantàstica fiesta, es pogués. Sempre són de ballar.
Es pogués van agafar l'energia del folk irlandès i la varen mesclar amb punk, que també ho han de dir, una mica d'alcohol, carrer, rabi, poesia bruta. Shane McGowan, el seu cant, tenia una veu rompuda, però també una capacitat impressionant per contar històries. You were pretty queen of New York City when the band finished playing, they held out for more. Sinatra was swinging, all the drums they were singing. We kissed on a corner, then danced through the night. Fairy Tale of New York és una cançó de Nadal, sí, però també de sentir cançó de Nadal perfecte.
Sí.
És a dir, per exemple, jo d'anar a Maria Carey que la descongelen cada any, i és com si li... Bé, ho diré, anava a dir una cosa que no podria dir, però com sentir cançó, d'acord? Molt bé, com si li duguéssim a l'infern. Parla d'això, d'amor, discussió, migració, fred, Nova York, fracàs, tendresa.
Sí, és preciosa perquè no idealitza res. Mostra la vida com és imperfecta, contradictòria, bruta i emocionant.
Exacte. I aquí no podem oblidar tampoc a Thin Lizzy.
Bueno, Irlanda avui com és socialment?
Avui Irlanda és un país molt diferent del de fa mig segle. Han passat de ser un país d'emigració i pobresa a ser una economia moderna, europea, molt vinculada a la tecnologia, a les multinacionals, a ciutats com Dublín, que han canviat moltíssim. Durant els anys 90 i el 2000 es parlava del tigre celta, perquè l'economia irlandesa va créixer molta força, però també ha duit tensions, clar, habitatge caríssim, desigualtat, pressió sobre els serveis públics, contrast entre una Irlanda globalitzada i una Irlanda rural, o més tradicional, i també és un país que ha rebut migració, i per això ha canviat la seva demografia, les escoles, les barriades, la cultura. Irlanda ja no és només una terra d'on la gent parteix, sinó que és una terra on també la gent arriba, i això ho canvia absolutament tot.
Clar, i això és un canvi molt gran per un país tan marcat per l'exili, precisament.
Exactament, ha passat de veure els seus fills partir a veure arribar gent d'altres llocs, i això obliga a repensar què vol dir ser irlandès avui. I, bueno, dins d'aquesta Irlanda moderna, també la música hi diu la seva, i aquí apareixen veus com Hosier. Take me to church, I worship like a dog at the shrine of your light. I'll tell you my sins and you can sharpen your knife. Offer me that deathless death, the good God, let me give you my life. Take me to church. Bueno, i també, clar, és que evidentment podríem parlar de moltíssimes veus irlandeses, entre les quals i volíem dedicar un espai, una estoneta llarga, li podríem dedicar a Van Morrison, el lleó de Belfast, a Irlanda del Nord. Hey, where did we go? Days when the rains came. Down in the hollow. Que, de fet, va fa poc va publicar un disc de blues molt bo, fa un parell de mesos.
Van Morrison du... Jo crec que té casa a Mallorca, perquè cada any toca aquí.
Ah, sí?
Estic segur que té casa aquí, perquè toca... Hi ha hagut any que ha tocat dues vegades.
Així ho esbrinarem.
Sí, 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 la veritat. Bueno, hem de parlar del pub, perquè el pub és, a Irlanda, una institució cultural, no?
Sí, ho hem dit abans, és un espai social que històricament ha estat lloc de conversa, de música, de comunitat, de transmissió oral. Clar, a Irlanda una sessió de música tradicional pot començar de manera molt senzilla, a un pub, això diuen que passa. Però vos t'imagines anar allà i de cop i volta un treu un violí, s'altre té un whistle, la xeremia aquesta irlandesa, i comencen a fer música, no ho sé. Però bueno, diuen que això passa, i encara avui no és només gent que sap tocar, sinó gent que escolta i una memòria compartida, allà on se dona a terme tota una sèrie de relats i se comenten les coses que passen. Això diuen que passen als pubs, però això té un significat tan important. Més que aquí, no ho sé, Jaume, en vola, poden tornar.
Ja, vinga, tornem. Jo crec que, ja que has posat Thin Lizzy, tenien una versió de Whiskey in the Jar, que és una cançó tradicional del segle XVII, que se diu Whiskey in the Jar, i per acabar aquesta versió de Metallica, què t'assembla?
Molt perfecte, Jaume, ja ho saps, és pilot.
I jo avui hem estat a Irlanda, on anem amb el Whiskey in the Jar, que, com dèiem, és tradicional i irlandès. Xavi, fins la setmana que ve.
Gràcies, Jaume, gràcies a tots.
Gràcies, salut a tots.
IB3 Ràdio. Les notícies de la una.